Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Com estem? Com anem? Sí, humidets. Demà diuen que farà solet.
Ah,
ah.
Molt bé.
Te'n recordes com és el sol?
Saxo, saxo de gato barbieri.
Sí senyor, sí senyor, oi, un gat oi, que toca el saxo.
Un gat que toca el saxo. He tingut dos grans gats a la història de la
gato
música.
Gato Pérez.
Gato Pérez i gato barbieri.
El gato Pérez també
i era... Félix el gato.
Era argentí, eh?
I Félix el gato.
Félix el gato.
Home, el doncs único, sí. Único gato. Ah, no, no, no era així.
Avui
no.
Estàs molt engrescat, eh? Totes, bueno, totes et ponen. Doncs
pues escolta, si totes vols em desengresco, eh?
No, 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 que ja m'agrada més que estiguis així que no pas que t'estiguis queixant. No, 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 no.
Bueno, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta segona part del passeu sense trucar. Avui volem recordar que és 27, 27 de gener, i que el 27 de gener del 2010 es va presentar el famós iPod.
Sí, i el va presentar, perquè encara era viu,
i
Steve
tant,
Jobs.
Steve Jobs, aquell home prim, sempre amb el jersei negre de collal, eh? I sí, va fer una conferència de premsa i va presentar, doncs, aquest giny, no?, que tant,
l'iPad,
i tant, doncs...
L'iPad, sí, noi.
Sí.
Va morir massa jove aquest senyor, també.
Massa, la veritat és que sí.
I avui és... Xocolata. No és ben bé el dia de la xocolata.
No.
És el dia mundial del pastís de xocolata, eh?
Exacte.
La recepta. Hem d'anar molt endarrere per descobrir... en quin any i en quin segle es va crear. El 1847, és a dir, el segle XIX. Va aparèixer per primera vegada amb un llibre de receptes.
Exacte, exacte. I no era de l'Arguinyano, eh?
No, no, home, no hi era pas al segle XIX i en aquell any, eh?
No ho sé. Molt bé. Aquestes recomanacions que també fem sempre de televisió. Avui, per exemple, pràcticament a les 9 del vespre, una miqueta abans, 20:45 a 13, hi ha la pel·lícula Hasta que llegó su hora.
Una pel·lícula de Sergio Leone amb Henry Fonda, Claudia Cardinale i la mosca.
I la mosca, la
I
famosa
la
mosca.
Mosca
que
la mosca.
Durant una bona estona volta el nas, no sé si és el del Henry Fonda, volta el nas d'algun d'ells, que Charles Bronson
també.
També Woody Strong, Jack Ellum, no sé, em sembla, si no estic equivocat...
Ja ho mirarem,
va dir
no
que
pateixis.
No, va dir que no, però també l'havia de fer Clint Eastwood.
Ah.
Em sembla.
Oh, doncs mira.
Ara m'ha vingut el cap. Bueno, la pel·lícula de la mosca que li dedico amb tot el carinyo del món a l'amic Jaume Porta.
I atenció, gent d'Andorra, perquè avui a nit sense ficció a 3CAT TV3, Boris Skrosisrev, l'estafador que va ser rei. El 1934 es va proclamar rei d'Andorra.
Correcte.
A veure com retraten doncs, la història d'aquest aristòcrata rus, espia de tot, eh? Estafador, seductor i visionari.
Sí, és un documental, a més, de l'any passat, eh? Fet l'any passat, i que va dirigir Jorge Cebrián. Eh?
Exacte.
A TV3 a les 10 del vespre i acabarem, perquè, mira, avui hem escollit també una pel·lícula, un clàssic, però per mi el millor de tots els Batmans que s'han fet al llarg de la història de Batman al cinema.
És aquesta pel·lícula de Tim Burton, amb Michael Keaton, és el Batman.
És el Batman.
El Joker és Jack Nicholson.
El Joker és el Nicholson, que està genial.
I a la Kim Basinger, també.
Kim Basinger, Pattingle, molta... Jack Palance, també.
I la banda sonora de Prince.
I la banda sonora de Prince. Va encantar, amiga, aquesta pel·lícula. Quan la vaig veure per primera vegada, Candela, em va encantar. Ja després hi ha tot el que ha vingut. No, bueno, no. N'hi ha que estan bé.
Beguin,
tal, però aquesta és sensacional. A més, retrata inclús el que eren els còmics de Batman, no? I de tota aquella ciutat, Gotham i tal. Està molt bé, francament, molt bé. Ho fan hits, pels que tingueu la fibra, a les 10 del vespre, aquesta pel·lícula de 1989.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Sí. Sempre m'ha agradat molt xiular.
Ah, sí?
Sí, molt sempre, bé. Sempre. Bueno, tenim el Miralles, crec, a l'altra banda del fil telefònic. Miralles, estàs...
Això sona fatal, Això. Oh, no sona fatal, sona antic,
Bueno, sí,
bueno,
clar,
de fet,
jo.
És com anem nosaltres.
Bueno, és que jo sóc antic. Miralles, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Estàs a l'altra banda, no?
No veig el fil en joc, jo,
No veu el fil.
Tu no veus el fil?
És inalàmbric, home.
Ah, bueno.
Inalàmbric, no té alambre.
Ja. Bueno, Miralles, què tal? Com va la vida?
Bé.
Sí, crec que m'han dit que un ocellet que corre... Bueno, una ocelleta que està plovent a Barcelona, no?
També.
Sí, lleugerament.
Tant com al Camp Nou l'altre dia?
No, per ara encara no.
Bueno,
S'ha posat ben fosc un moment i semblava que faria... Ah, bueno, ara està tapat i va caient chimichurri.
Chimichurri. Això no, és una salsa, això, el chimichurri.
Chirimiri.
Això és el que sempre fa allà al País Basc.
Chirimiri.
Escolta, Joan Marc, avui tinc una efemèride per tu.
A veure.
Sí, perquè avui és 27 de gener i el 27 de gener de 1967 es va incendiar la càpsula de la nau espacial Apollo 1.
Sí.
La primera del programa Apollo, amb la que van morir els astronautes americans Virgil primer, Grissom, que no sé si tindria alguna cosa a veure amb el CSI aquell. No ho crec.
Edward White i Roger Sheffield.
Sí. Això el 67,
Déu-n'hi-do. Sobretot Grissom era un històric del projecte Mercury, és un dels 7 originals, dels 7 primers astronautes americans, i va ser una tragèdia molt gran pel programa, que a més era una prova en la qual no havien ni de despegar.
Ostres.
Va ser una cosa terrible.
O sigui, ni van despegar?
No. Quan van carregar, van tancar la càpsula, van carregar oxigen, va haver un curtcircuit a dintre la càpsula Apollo, va encendre l'atmosfera, que estava molt, molt carregada d'oxigen, i van cremar rostits a dintre, i no se va poder fer
malament.
No es va poder obrir la càpsula i no se'ls va poder salvar.
Terrible.
Bueno,
això recordeu.
Si bé, hi ha una pel·lícula...
Quina?
Que és aquesta que van fer sobre l'Armstrong, que ara me'n recordaré el First Man, primer hombre, en el qual es veu aquest accident i com l'Armstrong s'entera mentre estava en una festa a la Casa Blanca en representació de la NASA.
Doncs això passava un dia com avui del 1967, que han passat molts anys. I continuen passant coses.
Sí.
Per exemple, ara es veu que 6 anys després d'haver acabat amb el Dark Energy Survey, que ho he dit bé?
Sí.
Doncs es veu que han publicat els resultats.
Sí, ja tocava, no?
Va, no ho sé. Va,
és que ho estan rumiant, observant molt.
Sí.
Bueno, a veure, primera cosa que haig de dir, jo vaig ser membre d'aquest Dark Energy.
Ah, amigo!
Carai.
Vaig ser membre, fins i tot vaig participar a la constitució de l'equip del Dark Energy Survey a Brasil. I bé, això era l'any 2006. El 2006,
Vale. Aleshores, quant temps vas estar allà?
Només vaig estar un any. Perquè,
un any, aquí, ja, d'aquí el retard, d'aquí el retard, Joan Marc. Un any,
després
clar.
Vaig continuar participant en remot des d'aquí a Barcelona, però després les qüestions polítiques va fer que ho deixés. Però.
Ah, sí?
Sí, perquè el 2009 vaig entrar al govern i...
Ah, clar, no es pot estar tot arreu.
Sí, clar. No podia fer les dues coses a la vegada. Mm-hmm. Però, a veure, el Dark Energy Survey es remunta al principi dels 2000, és a dir, fa 26 anys. Ha tardat una mica. Mm-hmm. Tot aquest survey, aquest aixecament de dades, es feia com a objectiu per intentar desvetllar quina era la naturalesa de l'energia fosca, que és aquesta energia que constitueix el 66% del nostre univers, és a dir, que bueno, sapiguer el que és el 66% del nostre univers em sembla una cosa molt, molt rellevant i necessària, perquè nosaltres, recordem que nosaltres, el que ens constitueix a nosaltres només és un 3% de l'univers. Bueno, nosaltres, els planetes, els estels, a la Lluna, els asteroids, a totes les coses. Això és només 3% de l'univers.
Imagina't.
L'energia fosca és 66%. I l'energia fosca no fa tant temps que la coneixem, en realitat. La vam descobrir, o que existia, el 1998. És a dir, fa 28 anys.
28.
28 anys. Van ser dos equips d'astrònoms que treballaven en paral·lel, però sense conèixer-se els uns als altres, sí que sabien que estaven fent més o menys les mateixes coses, que estaven observant supernoves de tipus 1, i que el seu objectiu no era descobrir l'energia fosca, sinó calcular el rati d'expansió de l'univers, el que se'n diu la constant de Planck, és a dir, a quina velocitat s'expandeix l'univers, i el que vam veure és que aquesta velocitat d'expansió de l'univers canviava en el temps i que aquesta velocitat s'havia accelerat des de feia pues, uns quants milers de milions d'anys. I per explicar aquesta acceleració de l'expansió de l'univers, només hi ha una manera d'explicar-la, que és amb aquesta energia fosca, que tindria un efecte repulsiu de la matèria. És a dir, si la gravetat té un efecte atractiu, la gravetat atrau, quan més massa hi ha, més massa atrau, pues, i això faria que l'expansió de l'univers, per exemple, es ralentitzés, que faria que l'univers no es pogués expandir tan ràpidament, però aquesta energia fosca té just l'efecte contrari, fa que s'expandeixi, i des de fa uns 7.000 milions d'anys és realment la part dominant del nostre univers, i això ha fet que l'expansió de l'univers s'hagi accelerat. Però no sabem el que és, quina és la naturalesa bàsica d'aquesta energia fosca. Per això li diem energia fosca. Si sapiguéssim el que és, ja no li diríem fosca.
Ja, clar.
Li diríem un nom, no?
Sí. Clara, ja, li diríem Clara.
Ja. En els models que tenim cosmològics hi ha diversos candidats, una és la constant cosmològica, que seria una espècie d'energia del buit, el buit no està tan buit, sinó que té una energia que deriva de la seva naturalesa quàntica, de la seva naturalesa, diguem, més fonamental a nivell microscòpic, i fa que el buit, encara que no ho sembli, té una energia, i aquesta energia, pues, en el temps, podria créixer i esdevenir dominant. Per ara mateix hi ha bastants problemes de que sigui això, perquè l'energia del buit seria massa petita en comparació a el que seria la constant cosmològica necessària per veure el que veiem. Una altra teoria seria la quintessència, que seria una espècie d'energia lligada a la densitat de matèria, també lligada a la naturalesa mateixa de l'univers, però que no sabem ben bé el que seria, però que també podria anar cap aquí. Però aquesta quintessència, per exemple, en lloc de ser constant, en el temps podria variar en el temps, és a dir, que l'energia fosca podria variar en el temps, una miqueta com varia l'expansió de l'univers, no? Aquestes són les grans coses que es va, o els grans models que hi ha avui en dia, i que el Dark Energy Survey es va posar com a objectiu determinar de tots aquests models que hi havia quin era el més probable, i això es fa observant la distribució de les galàxies, no només al voltant nostre, però també en el temps. Mirar el més lluny possible, és també mirar el més lluny possible en el temps, i mirar com varia aquesta distribució de galàxies en funció del temps, és a dir, ho mirem fa molts milions de, o centenars o milers de milions d'anys, i anem veient com aquesta distribució de galàxies va canviant, doncs, pots calcular per diversos mètodes, a més de les supernoves, pots calcular o pots relacionar-ho amb l'energia fosca. Aquests canvis de densitat de matèria, de densitat de galàxies, de densitat de cúmuls de galàxies, i fins i tot l'efecte que tenen unes galàxies sobre les altres, les que estan més a prop, per exemple, fan l'efecte de lent gravitatòria, que n'hem parlat moltes vegades, com que tenen una massa, desvien la llum de les galàxies que estan al darrere. Si estan perfectament alineades, poden provocar arcs o poden provocar el que en diuen anells d'Einstein, miratges gravitacionals, però encara que no estiguin perfectament alineades, sempre hi ha una petita desviació que estadísticament es pot observar, i això, per exemple, també a l'any 98, en el mateix moment que es va descobrir l'energia fosca, hi va haver tres diferents grups en els quals jo participava d'un d'ells, que van descobrir que estadísticament podíem mesurar aquesta deformació de les galàxies que estaven més llunyanes per les galàxies que estaven més pròximes i relacionar-les amb l'energia fosca. Doncs el Dark Energy Survey va començar va començar a principis del 2000 a idear-se, va ser el primer projecte en el qual van col·laborar el Departament d'Energia dels Estats Units i la National Science Foundation, que és una miqueta com el CSIC aquí a Espanya, que és l'agència que funda la majoria de la ciència a Estats Units. La primera vegada que col·laboraven, el Department of Energy, per exemple, el Departament de l'Energia, s'ocupa més de tot el que és energia nuclear i de partícules, és el que lidera, per exemple, el Fermilab, el laboratori Fermi, que està a Chicago, que és on es va fer el primer reactor nuclear en el projecte Manhattan. També surt en la pel·lícula Oppenheimer, si l'heu vista. Surt el senyor Fermi, l'Oppenheimer el visita. Allò és el Fermilab,
a Chicago. El laboratori.
Sí, originalment ho van fer amagat a sota el camp de futbol de la Universitat de Chicago.
Ostres.
No volien que ningú sapigués on estava aquest reactor nuclear. Llavors, un més fàcil és ficar-lo sota un camp de futbol. Sota el Bernabéu, vés a saber què hi ha. Doncs és la primera vegada que col·laboraven aquestes dues institucions, el Departament d'Energia, per construir una càmera CCD, la més gran en el seu moment, que es diu DECAM, una càmera de 520 milions de píxels, que es va instal·lar en el telescopi de 4 metres que es diu Víctor Blanco, que està a Xile, que és un telescopi americà, però està localitzat a Xile, i l'objectiu era observar uns 5.000 graus quadrats del cel, que avui és relativament poc, però a l'època era una gran fita, a l'època parlo de fa 15 anys, les coses han canviat molt.
Tot canvia.
S'ha accelerat tot. D'observar-lo amb 5 filtres diferents, és a dir, amb 5 colors diferents, perquè amb aquests colors pots determinar la distància de les teves galàxies, i de fer-ho durant 758 nits, i les observacions van començar el 2013 i es van acabar el 2019, és a dir, fa exactament 6 anys que es van acabar aquestes observacions. Per què ha tardat tant de sortir els resultats? Primera, s'han anat traient resultats. S'han anat traient resultats del primer any d'observació i dels primers 3 anys d'observació. Els 6 anys ha tardat més, perquè és molt complicat de processar totes aquestes dades. Un dels grans problemes que vam tindre quan vam iniciar el Dark Energy Survey és que no teníem la capacitat de processament prou important per tractar les dades de manera immediata. Tampoc tenien la capacitat de transportar aquestes dades des de Xile fins als Estats Units, on hi havia el centre de processament de les dades. I llavors es va tindre de construir una infraestructura en fibra òptica dedicada des del telescopi fins a la sala de control del telescopi, de la sala de control del telescopi fins a Chicago. Es va desplegar una infraestructura que era necessària, si no, no arribaven les dades, tardaven massa. I també es van construir, es va construir tot el software i també es va muntar tot el hardware necessari pel processament d'aquestes dades. Tot i així, ha tardat el que ha tardat, i per donar els resultats que han donat. Quins són aquests resultats al final? Pues que no sabem el que és l'energia obscura. En realitat, les dades ens mostren que l'energia obscura, o l'energia fosca, podria ser tant una constant, el que en deia abans el lambda, el famós constant cosmològica que l'Einstein va introduir en el seu dia i que seria aquesta energia del buit, però també és compatible, els resultats que s'observen, amb una variació d'aquesta energia que podria ser, durant en el temps, que podria ser aquesta quintessència, i realment no es pot distingir entre els dos. Doncs a la conclusió a la qual arriben al cap de gairebé 25 anys és que necessitem més dades. I aleshores es ficaran... I tot i que es combinen els quatre mètodes d'observació que s'han utilitzat per determinar-ho, més les dades del satèl·lit Planck, que és un satèl·lit que es va llançar a finals dels 90, i que va fer un mapa de tot el cel amb microones. Tot i així, no s'arriba a determinar quina és la natura de l'energia fosca, i doncs es combinaran aquestes dades amb les observacions que està fent el Vera Rubin. Si amb el telescopi Blanco durant 6 anys es va observar 5.000 graus quadrats, el Vera Rubin amb 3 nits t'observa tot el cel.
Clar,
ha canviat molt la cosa,
molt,
15 anys,
clar.
Ha canviat molt. I també hi ha un altre observatori, que és el LSST, el Large Synoptic Sky Telescope, que és un telescopi que està a Hawaii, que farà el mateix per l'hemisferi nord. Combinant totes aquestes dades, s'espera que es podrà determinar entre els dos models algun d'ells i que es podrà dir a veure què és l'energia fosca. Jo continuo posant en dubte que arribem mai a determinar així el que és l'energia fosca, perquè realment hi ha tanta proximitat de les dades entre uns i els altres que és molt, molt complicat que fins i tot observant tot el cel ho puguem determinar. El que sí que un resultat que és molt interessant i que en realitat hauríem d'explorar més, que ha trobat el Dark Energy Survey, que no té res a veure, té poc a veure amb la naturalesa de l'energia fosca, però sí que té a veure amb els models que estem utilitzant, és a dir, la distribució de galàxies que observem avui en dia no es correspon a l'evolució que esperaríem a partir de la distribució de galàxies que veiem en el passat. És a dir, que amb els models que tenim actualment no podem reproduir la distribució de galàxies que veiem en el nostre entorn, comparat a la que teníem fa 5.000 o 6.000 milions d'anys. És a dir, que algo ha passat, alguna cosa que no acabem d'entendre, que ha fet que aquesta distribució de galàxies sigui la que sigui avui, és la que és avui en dia, i que no té res a veure amb el que esperaríem amb els models que estem utilitzant avui en dia. I això què vol dir? Que probablement tenim un problema amb els models. Ho he dit moltes vegades aquí en el programa, estem en un moment de la recerca en cosmologia i astrofísica en el qual hi haurà un canvi de paradigma o necessitem un canvi de paradigma similar al que hi va haver a principis del segle XX quan va entrar la relativitat. estem tocant el moll de l'os de les teories que vam construir a partir del principi del segle XX, final del segle XIX i principi del XX, i avui en dia ja estem tocant i estem veient les discrepàncies en el qual, o els problemes al qual això ens porta i que no arribem a solventar amb aquestes teories. I doncs en necessitem de noves i a partir d'aquestes noves teories, nous models que ens permetin explicar les observacions que estem fent.
Molt bé.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
M'agrada molt.
Sí, sí, ja. Ho imaginava, ho imaginava. 27 de gener de 1973.
Número 1, als Estats Units. Aquesta peça de Stevie Wonder, Superstition. Doncs apa, a gaudir-la. Tornem demà.
Adéu.
Adéu-siau.